És la 1 i 4 minuts. Més notícies a les 2 en punt de l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.
Una i cinc minuts, dijous 8 de gener, bon dia, el dia que l'àrbitre del Col·legi Balear, Mateu Busquets Ferrer, dirigirà la semifinal de la Supercopa d'Espanya entre el Madrid i l'Atlètic de Madrid. En Bernat Nadal al control tècnic, començam les postres d'avui. L'àrbitre mallorquí Mateu Busquets continua sumant partits importants. Avui, com dèiem, dirigirà el derbi madrileny de la Supercopa d'Espanya entre el Madrid i l'Atlètic de Madrid. Avui entrevistarem el president del Comitè Balear d'Àrbitres, Javier Martín, per parlar d'aquesta gran carrera de Mateu Busquets amb només 32 anys i també de com veu el present i el futur de l'arbitratge de les Illes. Però abans parlarem de l'actualitat del Mallorca, una actualitat que passa per les lesions. Ja vos ho dèiem ahir, Manu Morlanes es va lesionar en el darrer partit disputat contra el Girona i estarà aproximadament entre 2 i 3 setmanes de baixa, però això no acaba aquí perquè ahir a la recta final de l'entrenament es va lesionar també el capità Antonio Raillo. L'andalús, per tant, no jugarà el partit contra el Rayo Vallecano i també s'espera que estigui aproximadament 3 setmanes en fora dels terrenys de joc. Per tant, contratemps important per Jagoba Arrasate, que perd el capità, perd Antonio Raillo, que és un dels únics jugadors que havia disputat fins ara tots els minuts d'aquesta temporada a la Lliga, juntament amb el també central Martin Valiant. Per tant, veurem com reestructura la línia defensiva el tècnic del Mallorca en vista en el partit de Vallecas de diumenge a les 2. Ho analitzarem amb un exjugador del Mallorca, amb un excentral com és el jugador Ivan Ramis. També en futbol, a segona federació, el Poblense va tancar ahir la primera volta, ho ha fet com a campió d'hivern i ho va fer després d'empatar a 1 contra el Torrent. El conjunt d'Òscar Troya acaba la primera volta amb 33 punts a la classificació, 3 punts més que el Reus, que és el segon classificat. I també ahir, gran victòria, importantíssima, victòria de l'Illes Balears Palma Futsal, es va refer, i de quina manera, de la derrota a la Supercopa d'Espanya. Ahir el conjunt de Vadillo va guanyar per 8-4 el Manzanares al Palau de Son Moix. El tècnic andalús feia aquesta valoració després de la victòria important del seu equip.
Creo que hemos hecho un partidazo, ¿no? Creo que hemos salido muy, muy mentalizados desde el minuto uno y de ahí el resultado, ¿no? En general hemos hecho un partido muy serio. Luego, verdad que con un marcador tan amplio, ¿no? Con el gol de Denis, 6-1, hemos bajado 2 marchas. Eso no nos gusta porque tenemos que seguir con la misma hambre y con la misma intención. Pero bueno, insisto, el equipo ha hecho un gran partido, ha mostrado mucha seriedad, a nivel ofensivo ha generado muchas ocasiones y de ahí el resultado, ¿no? Y de ahí el potencial del equipo, que somos el equipo más goleador de la categoría.
Dissabte tornarà a jugar el Palma Futsal, ho farà a la pista del Còrdoba i després ja s'aturarà la Lliga un mes per mor de l'europeu. Per cert, un europeu que si tot va bé disputarà un jugador del Palma Futsal, Mario Rivillos, que ha entrat a la convocatòria per disputar la cita europea, però haurem de parlar amb el jugador del conjunt mallorquí per donar-li l'enhorabona durant aquesta edició de l'Esportres Migdia. I acabarem parlant de bàsquet amb la jugadora de l'Azul Marino, amb Amaiken Siciliano, l'equip mallorquí, atenció, pot tancar dissabte la primera volta de la Lliga Regular de la Lliga Challenge amb un ple de victòries, 15 victòries en 15 partits. Una i nou minuts. Avui, començant parlant de l'actualitat del Mallorca, l'equip prepara la visita a Vallecas de diumenge a les dues del migdia. A l'estadi de Vallecas, com sempre, hi serà el nostre company Toni Fuster, que ja m'acompanya aquí de vora. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia, Miqui.
Diumenge cap a Vallecas, eh?
Sí, diumenge a un estadi mític, no?
Sí, sí.
On el Mallorca
històric
va aconseguir un descens sobre aquella jugada d'en Stankovic per banda esquerra, la centrada que va aprofitar en Carlitos i va anar de dins. Un Mallorca que a Vallecas en aconseguir resultat per tots els gustos. Fins i tot, va haver moments que varen golejar, temporada passada varen empatar, darrer partit de Lliga, per cert, i bé, i ara en dues baixes importants, amb en Morlanes i amb en Antonio Raíllo.
Ara tornava a dir, parlàvem ahir durant aquesta edició d'Esport 3 de l'absència de la baixa de Manu Morlanes, que va lesionar en el partit contra el Girona, però durant l'entrenament d'ahir va caure un dels jugadors, diria jo, més importants de l'equip. És l'únic, Martin Valiant, que fins ara havia disputat tots els minuts a la Lliga, com és Antonio Raíllo. Veurem com mou ara la defensa Jagoba Arrasate.
Capità i una persona que dona seguretat, no?, en el Real Mallorca.
Estan pendent d'evolució, però tot fa indicar que serà això durant tres setmanetes, menomanco,
sí.
No?
Se podria perdre el partit del Rayo, de l'Atlètic Club de Bilbao i de l'Atlètic de Madrid. Imagina't, tres partits.
Tres partits importantíssims. Avui volíem parlar de la situació del Mallorca i també d'aquestes baixes importants a la defensa amb aquesta lesió d'Antonio Raíllo, amb un exjugador del Mallorca que precisament també ocupava la posició de central, un mític també.
Sí, en categoria inferior. Bé, de la selecció espanyola, en el Valladolid, en el Mallorca, ara és entrenador.
És entrenador del Morense.
Ja fa anys.
Ja fa estona. Sí. Ivan Ramis, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, com estàs?
Què tal, com va? Han anat bé les festes? Va.
Sí, molt bé. Desconnectar un pat de loques al futbol, perquè el futbol, al final, pues, si t'ho prens molt en sèrio, estressa, té les seves complicacions, i desconnectar sempre bé.
Ara parlant del Mallorca, però què tal per la banqueta?
Bé, molt bé, pues, m'he hagut d'adaptar un poc en el futbol amateur, sí que és veritat que no és tan sèrio, diguem, com el futbol professional, però, bueno, un s'adapta, li agrada el futbol, i la veritat que des de fora se veu molt diferent. A vegades he volgut entrar a jugar a qualque pilota, però...
Remetar un corna,
Això és, però se veu diferent de fora.
Té el Morense segon,
Sí, anant bé, mos hem posat bé, darrers partits, pues, crec que darrers 5 partits ens han guanyat, mos hem posat a 3 punts del primer, però bueno, queda molta feina per fer i poder aconseguir un objectiu, pues, que sempre és il·lusionant i guapo, pues, es pot ascendir.
Segons classificats, arribareu contents a les festes de Sant Antoni, o no?
Sí, bueno, això és el que me fa un pat de por, les festes de Sant Antoni, perquè jugant dia de 8. I me fa un pat de por, això.
Els has de concentrar, Ivan.
Sí, haurem d'anar a un hotel a qualque puesto.
Bé, doncs, enhorabona per aquesta trajectòria de moment a la banqueta del Morense. I pel que fa al Mallorca, Ivan, mos feia gana xerrar amb en Toni Fuster de la baixa d'en Raíllo, i mos agradaria valorar què pot significar una absència tan important del capità d'en Antonio Raíllo en aquesta línia defensiva, que ara mateix en el Mallorca no acabava de funcionar del tot. Sempre se parlava de possibles canvis, de posar tres centrals, però ara, amb aquesta lesió de Raíllo, el plan de Arrasate sí que corre en perill, eh?
Bueno, vosaltres ho heu dit, no? Un jugador important que crec que duen molt d'anys ja jugant els dos centrals pilars del Mallorca, que és en Valdient i en Raíllo. I els que estaven esperant, pues, a la banqueta, pues, ara tenen l'oportunitat de demostrar el que poden donar i que l'entrenador pot confiar en ells. Sí que és veritat que és una baixa molt important, perquè en Raíllo, pues, te dona autoritat, te dona serietat, te dona, sobretot defensivament, te dona molt. I després, a baló aturat, crec que totes les jugades se fan arran d'ell. Baixa molt important, però sí que és veritat que en el futbol pues, has d'estar un poc preparat per aquestes baixes i els que estan esperant aquests minuts que volen per demostrar pues, els han d'aprofitar en el 100%.
No va ser fàcil també, no? Ivan, ara per en Cumbula, també per en David López, ha estat tant de temps esperant per jugar a la Lliga, per tenir un poc de confiança d'en Iago Barrasate, perquè hem de recordar que en Valien i en Raillo són els únics jugadors que han jugat tots els minuts fins ara a la Lliga, per tant no deu ser fàcil ara votant el verd, no? amb aquestes circumstàncies, el miraràs en lupa.
No és gens fàcil, la situació no és la més adequada tampoc per
perquè han tingut poques oportunitats, no? La Copa, més que res. No?
Clar, sí, clar, han tingut oportunitats a la Copa, però s'ha quedat eliminat, ja aquests minuts pues, ja no els tens, el ritme de partit pues, el tens, sí, el tens d'entreno, però no és el mateix, sí que és veritat que has d'entrenar el 100% per poder, quan te toquis l'oportunitat, està bé. Però, clar, és una situació difícil del Mallorca, però jo crec que estan més que preparats els que estan de suplents per poder tenir aquesta voluntat de poder competir i demostrar als entrenadors, escolta, també estic aquí i puc tenir minuts.
Mm-hmm. Conta-mos un poc, Ivan, com intueixes que serà el partit de Vallecas, tu que coneixes perfectament també el camp de primera divisió i aquell mític Vallecas.
Bueno, jo, el més important per jo que aquest partit és no encaixar gol, sobretot tenir la porteria zero, perquè sé i veig durant aquests anys des de que m'he retirat al Mallorca pues, sempre té moltes ocasions, sobretot en el minut final sempre empenyo un poc més, ara que cap de setmana final pues, el Girona se posa 0-2, però el Mallorca aquest el darrer minut sempre empeny i tenim el penal i sempre tenim aquestes ocasions, però bueno, no vàrem arribar a temps aquest cap de setmana a poder empatar el partit, però crec que el més important aquest cap de setmana és no encaixar gol i les oportunitats que tinguis, siguin poques o moltes, tenir efectivitat per poder guanyar el partit.
Un Rayo Vallecano que se manté viu en tres competicions, uh-huh. Juga a Conference, està jugant la Copa del Rei, va eliminar el Granada l'altre dia i ara se verborà contra l'Alavés de Mendizorroza i se lliga amb una plantilla, vulgui o no, de mitja taula, com aquell que diu, no? Tampoc té un pressupost per tirar coets, ja sabem, també se despassa del Rayo Vallecano i això té mèrit, no?, per un club de barriada de Madrid.
Sí, és la veritat que té un mèrit absolutament impressionant, perquè estar a les tres competicions i competir-les pues, és un mèrit molt gros. Ara, el Mallorca ha intentat aprofitar aquests jugadors que tenen ja més minuts, que no han descansat tant. Supos que aquest cansanci de cames, si apareix, pues, el Mallorca ha intentat aprofitar per poder guanyar el partit i sobretot no perdre a fora camp.
I si Álvaro García de la selecció en De Frutos, fins i tot Óscar Trejo, encara el tenim jugant, Ivan.
Sí. Un jugadorazo, ja amb el Mallorca tenia unes qualitats molt bones i en el Rayo pues, ha acabat de fer història.
Va venir massa jove aquí, no, Ivan, tal vegada?
Sí, però ja va demostrar que tenia molt bones qualitats, tenia molt bon tracte de balón, era lluitador, i sí que és vera pues, que al final, si no confien en tu o no tens els minuts que t'agraden, pues, intentes anar a un altre lloc on tens més protagonisme, i crec que en el Rayo ho ha trobat.
Mm-hmm. Més enllà del partit de diumenge, ja per acabar, Ivan, no estan dins del vestidor cap de nosaltres, però està sent una temporada, en general, complicada en el Mallorca, no? En quant a coses que han passat a començament de temporada, també els resultats que no acaben d'arribar, el calendari va començar a costa amunt amb partits molt complicats contra equips d'alt nivell, però després, clar, ha tocat jugar contra rivals menomanco directe i tampoc ha acabat d'arrencar l'equip d'Arrasate. No sé com valores aquesta primera volta que està fent el Mallorca i tot el que ha succeït al voltant de l'equip.
No, sí que és vera que el començament pues, en els equips que normalment han d'estar dalt pues, és complicat sempre, però bueno, no deixa de tenir el Mallorca aquest plus també contra aquests equips perquè han posat el bar, ja se mira un poc més en lupa tot això i s'ha de competir. És complicat guanyar el 2? Claro que sí, perquè són equips que lluiten per estar dalt. Després, pues, quan el Mallorca ha guanyat pues, la casualitat que els de baix també han puntuat, han guanyat, no han pogut obrir aquest espai en sols de baix, i ara resulta pues, que el Mallorca perd aquest cap de setmana i els de baix tornen a puntuar.
Era una bona oportunitat contra el Girona, sí, perquè te posaves a 6 ja des de 100.
Sí, sí, clar, casualitats pues, que passen, però clar, han de tenir, no s'han de posar nerviosos, han de tenir la sang freda, després ha passat el que ha passat en jugadors, però que, crec que ho han de saber apartar. Això ja és passat i han de pensar en el present. No podem viure de resultats que ja han passat perquè no els podem arreglar, no poden tornar enrere, i crec que han d'apartar les coses que dificulten un poc el que és vestuari i actitud, i crec que s'han de centrar en el que és el present, que és partit a partit, i estar en el màxim nivell per poder competir tots els partits.
I a més, si jugadors importants, que tu coneixes bé, com en Sergi Darder, fan una passeta endavant, no? Que li està costant també agafar fil. De... No? Sí. No només aquesta temporada, li està costant arrencar.
És un jugador que ja m'agrada molt, personalment.
Home, a nivell de qualitat, jo diria que està en el top 2 del Mallorca, no? Jan Virgili,
sí,
ell
i... Li pot passar qualsevol tipus de pilota, que te la controla, se gira, te crea profunditat, té molt bon passe, però sí que és veritat que jo crec que un poc tot l'equip està contagiat de lo que no surt, no? Sí. Jo crec que han de fer un canvi de... un reset, que sempre és fàcil, no? Dir-ho des de fora, hem de fer un reset. És molt complicat veure-ho i fer-lo dins el camp, perquè de fora se veu molt bé, però crec que el Mallorca hauria de fer un reset i anar un altre pic tots damunt del barco i anar tots a la mateixa direcció.
Sí, sí, rema fort cap endavant, perquè de darrere, com deien Ivan, també es pitja, no?
Sí, sí, estan
guanyant, estan guanyant, i estan a dos partits.
9-10 equips, així mateix, que s'han ficat allà, i ara ho important és fer punts, començar a sumar punts, perquè de 8 són poquets, a veure si a Vallecaro o Mallorca pegui un cop, i estaria bé acabar la primera volta amb 21, que el manco donaria tranquil·litat per tot el que ve després.
Per tot el que ve després, que és un calendari complicat. Ho deien Toni Fuster, la baixa d'en Raillo, que podria ser contra l'Atlètic Club i també l'Atlètic de Madrid. És un calendari de...
No, i després vas a Rats del Sevilla i vas a Barcelona, en el Camp Nou, i ve el Betis. O sigui, mare meva, no
ho pensis, Toni, ve partit a partit, no ho pensis, perquè encara ens posen nerviosos. Res, Ivan.
No, però ja t'he dit, que s'han de competir, i els partits per jo duren 90 o 94 minuts i s'han de competir. I és que està més acertat és el que guanya sempre.
És així.
Per cert, sí. Esteu veïnats, que tu ets d'allà...
Ara en parlarem, sí. Quina temporada de Poblense, no?
No, la veritat que és espectacular, no? No ha res a dir, ha fallat molt poc, ara aquest darrer partit ha empatat, però té aquest avantatge de 3 punts, i ojalà, pues, pugui fer més història, ja que jo soc d'allà i soc del Poblense, pues, pugui fer més història i pugui tornar a ascendir per segon any consecutiu.
Idò, sí, esperen que sí. I res, amb el Morense, a per totes. Ivan.
Moltíssimes gràcies.
Vinga, vagi molt bé, com sempre, un plaer xerrar amb tu.
Una ferrada.
Adéu, Ivan Ramis, l'exjugador del Mallorca i central, per valorar aquesta absència important d'Antonio Raillo, aquesta lesió, i també la situació del Mallorca aquesta temporada. 1:21 minuts, a per camp, l'actualitat del Mallorca, i hem de parlar d'arbitratges, de Mateu Busquets Ferrer, que avui dirigirà el partit de la Supercopa d'Espanya, la semifinal, el Partidàs, el derbi madrileny, Madrid, Atlètic de Madrid.
IB3 Ràdio és actualitat.
Diumenge a les 12, Esports 3 en joc. Segueix amb nosaltres i en directe el futbol de segona federació i el de primera amb el partit Cartagena-Uda Eivissa. I en acabar, futbol de primera divisió des de Vallecas, Rayo Vallecano-Reial Mallorca. Amb l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes, Esports 3 en joc. IB3 Ràdio, passió pel futbol balear.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. Changuito.
Perdó, no. En Chanquete, pobre no. Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha veu. Ara sí, ara sí, tenim el que no és tan dàtil.
Ah, qui vol que és meu ca? El meu ca també s'anomia dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con Tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
Una i 24 minuts, Esport 3 migdia, IB3 Ràdio. Hem parlat de l'actualitat del Mallorca que passa per les lesions de Morlanes i d'Antonio Raillo, però també avui és un dia important per l'arbitratge de les Balears, només en 32 anys, és cert, que Mateu Busquets Ferrer no atura d'aconseguir èxits, no atura de xiular partits importants, però avui també xiularà un dels partits més esperats del dia, que és la semifinal de la Supercopa d'Espanya.
I com passa el temps, Miqui, l'altre dia veia una foto d'ell, sí, com a jugador a l'E20 de la selecció balear amb en Barea, amb en Santi Miralles i companyia, i ell era jugador, o sigui que... Sí. I després se va fer àrbit.
32 anys, internacional.
32 anys, Ferrer.
Mare meva. Volem parlar amb en Javier Martín, que és el president de del Comitè Balear d'Àrbitres, d'aquest èxit de Mateu Busquets i també de com veu el present i el futur de l'arbitratge de les Illes. Javier, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, buenos días, què tal, com estàs?
Molt bé, un dia importantíssim, no?, pel Col·legi d'Àrbitres de les Balears, que un àrbitre d'aquest col·legi, en Mateu Busquets, xiuli un partit on estaran totes les mirades, tots els focus posats, com és un Madrid Atlètic de Madrid de la Supercopa d'Espanya.
Correcto, como bien dices, como presidente ahora mismo del Comité Técnico de Árbitros, pues estoy muy contento y sobre todo orgulloso, y bueno, y el resto de compañeros suyos de árbitros de aquí, pues imagínate, hoy todo el mundo pegado al televisor para ver cómo nuestro árbitro Mateu Busquets pita el partidazo del día.
Quin mèrit, no?, en 32 anys aconseguir tot el que està aconseguint en Mateu Busquets en partits importantíssims de la Lliga, àrbitre recentment ja internacional, i ara amb aquesta partidasa en només 32 sí. anys.
Como bien dices tú, con 32 años solo lo que está consiguiendo ya, y yo creo, bueno, que Mateo ya no va a parar. Yo creo que esto es gracias a su trabajo que lleva realizando años atrás, y al final se está viendo reflejado en el campo, que desde el CTA de Madrid tienen confianza en él para darle esta clase de partidos. Y como vemos hoy, no sé, es el segundo ya Real Madrid, Atlético Madrid que hace, que recordar la temporada pasada.
Que ho va fer molt bé, per cert, eh? Va sortir per la porta gran, eh?
Exacto, salió muy bien, y mira, y hoy hay otro partidazo y otra le toca a él, y esperemos que no sea el último.
¿Com valores las características de Mateu Busquets Ferrer?
Bueno, Mateu Busquets yo lo conozco hace bastantes años ya, antes de que yo fuera presidente ya lo conocía, porque coincidimos en activo, él ya estaba en activo en el comité, y yo lo considero una persona muy humilde. Al final es muy trabajador, y que al final todo lo que tiene él se lo ha ganado a base de trabajo.
És una persona, a més, amb autoritat, se'l veu, i dialogant també, no?
Va tornar a obrir, té bon trenant, els jugadors, no? Se'l veu, que no se'l veu, mem, que àrbitres que se'ls veu un poquet més amb un pot de xuleria, vamos, no?
No, es el caso de Mateo. Mateo es una persona muy elegante, como dices tú, en el campo, y luego cuando tiene que sacar su personalidad, pues como demuestra cada fin de semana, pues la saca. Pero sí, una de sus características es que es una persona dialogante, como veis, cada fin de semana.
Quan se va enterar de que anava a Aràbia? Perquè no és el mateix un desplaçament d'agafar i anar-te'n a pitar en escàndol espanyol o anar-te'n a Sevilla mateix, és igual que vol diaris. Que te diuen, escolta, que te'n vas a Gida.
Sí, bueno, él supongo, él hace más de una semana que ya sabe que era, es uno de los elegidos para ir a pitar allí, y él pues este lunes por la mañana pues se desplazó con el resto de compañeros para hacer el partido que va a realizar hoy. Pero él ya hace como, yo creo que hace como 10 días que ya sabía que iba a pitar este partido.
Ara mateix en Mateu Busquets Ferrer és un referent, podem dir així, no?, dels àrbitres d'aquí de Balears, sobretot dels més joves, els que comencen.
ninguna duda es el referente de los árbitros de Baleares, y puedo decir que del resto de España y de muchos más sitios ahora mismo es un referente para todo el mundo, no solo aquí en Baleares, el resto de España y de muchos sitios es ahora mismo un referente.
Sí, sí, està molt ben valorat. Ho dèiem, Javier, parlaríem de Mateu Busquets i també de com veus el present un poc i el futur de l'arbitratge de les Illes Balears. Com ho tenim ara mateix?
Pues yo estoy muy contento con el trabajo que llevamos haciendo hasta el tramo de liga que llevamos ahora. Tanto los que tenemos arriba, como veis, Mateo y Guillermo Cuadra, pues están cada semana arbitrando. Luego tenemos a Luis Bestar en la Liga de Segunda División, que está y lleva una gran temporada con sus asistentes Víctor y Vicente. Luego está Josep, que también lo tenemos ahí arriba cada semana. Y luego los que vienen de atrás, ya te digo, tanto de segunda como de primera vez, tienen muy fuerte apretando de atrás y con buenas características, tanto dentro como fuera del campo.
Uh-huh. Idò, està molt bé. Què t'anava a dir? Hi ha molt de partits, moltes competicions, moltes categories, que també s'han creat categories noves perquè els nens puguin continuar, puguin jugar. Això també afecta a l'arbitratge, com ho tenim? Perquè, clar, se necessiten molts àrbitres, per exemple, un dissabte, per exemple, se multipliquen, no? Sí, no sé.
No, nosotros ahora mismo a nivel de árbitros la verdad es que no tenemos ningún problema, tenemos árbitros suficientes para sacar los partidos cada semana y de hecho ya estamos terminando, que ya terminan esta semana el examen final los nuevos árbitros y que hay 45 más que van a aprobar el curso, más otros 15 de fútbol sala, más los que tenemos en Ibiza y en Menorca, o sea que tenemos buena salud de árbitros.
Jo me'n recordo de esa época que yo jugaba y quan vaig començar a entrenar y a més... A més, ell, en Javier, era àrbitre de va començar com tothom, no? En el futbol base. En aquella època no hi havia tant d'àrbits. I què passava? Que és qui arribava a les 8 i mitja de matí per pitar a les 9, ja feia jornada fins a les 12. Te'n recordes? Era un darrere l'altre. Pitava 3 partits.
Correcto.
Perquè, i s'enduia el jornal i després ja, sobre baixa fins i tot, a vegades anava a pitar un altre partit.
Sí.
Dir, ara ja no passa això, no? Vull dir, ara...
No, ja no passa això. Ara està tot muy repartido, cada árbitro tiene sus partidos los sábados por la mañana, los sábados por la tarde si le toca, el domingo cuando le toca, si le toca por la mañana o por la tarde, pero que no, que lo que pasa, como bien dices tú antes, que hacías, o sea, estaba dedicado todo el fin de semana, desde por la mañana hasta el domingo por la tarde a pitar, porque faltaban árbitros, pero gracias a Dios ya este caso no pasa y tenemos árbitros suficientes para cada fin de semana hacer los partidos.
Idò, perfecte, està molt bé, el que toca. Què anava a dir? Idò, Rosa, avui vespre pendents d'aquest partit i veurem l'actuació d'en Busquets Ferrer.
Sí, no lo dudes. El primer que va estar delante del televisor y seré yo para ver cómo Mateo lo bien que lo hace, como siempre.
Segur que sí, que ho farà beníssim i com ja va fent el derbi madrileny a la Lliga, idò, Rosa, tothom li posarà pràcticament un 10. Va ser un clamor, tothom deia que havia estat brillant.
Això té després d'aquest premi d'arbitrar una semifinal de la Supercopa d'Espanya, tot un derbi, tot un duel d'aquests. Ara li falta la signatura, tota manera d'anar amb bones, perquè clar, hi ha àrbits més veterans i que també d'aquest que aviat se retiraran i també els hi donen aquest Barça-Madrid, no? Però seria, jo diria, el colofón final, no sé si era en aquest cas poder-lo veure pitar un Barça-Madrid.
Yo soy optimista y viendo la trayectoria que tiene Mateo y el gran trabajo que está haciendo, yo no lo veo muy lejano que Mateo busque pronto a pitar un Real Madrid, no lo veo muy lejano.
Va estar a punt, perquè en el darrer clàssic van sortir un parell de noms, dos o tres noms de possibles àrbitres i un d'ells era en Mateu Busquets Ferrer. Per tant, com diu en Javier, no crec que estigui molt en fora.
No, i además hoy y estrena Escarapela y ya sale con Escarapela Internacional hoy, o sea que todo esto al final se suma y
punts.
Al final cada vez tiene más fuerza para poder.
Clar que sí. I de res, Javier...
Digues? No. Ah. Ja, que tenien qualque problema en la comunicació ja
amb sí, acomiadant ja en Javier Martín. Res, Javier, moltíssimes gràcies i que li vagi molt bé avui en Mateu Busquets aquest partit i estem en contacte.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Una fernada forta, Javier Martín, el president del Comitè d'Àrbitres de les Illes Balears, avui el món de l'arbitratge, que estarà molt pendent de l'actuació de Mateu Busquets Ferrer en aquesta Supercopa d'Espanya, semifinals que enfrontarà el Madrid contra l'Atlètic de Madrid. Fem una aturada ràpida per la publicitat i continuem aquí a Esportres Migdia i Betres Ràdio.
I Betres Ràdio és... Joc Net. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia.
De dilluns a divendres a les dues, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu Migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
Jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. La informació poliesportiva a Esports 3 i IB3 Ràdio.
Cinc minuts passen de 1:30 del migdia. Continuem parlant de futbol. Ho fem ara de segona federació perquè ahir el Poblense va tancar la primera volta. Va disputar a Torrent un partit ajornat, va empatar a 1 el conjunt d'Òscar Trolla, un partit que guanyava 0-1, després el conjunt valencià va empatar, per tant, finalment, empat a 1 en el marcador. El Poblense que acaba la primera volta, es diu aviat, amb 33 punts a la classificació, 3 més que el Reus, que és segon, i se fa amb aquest títol honorífic de campió d'hivern. Tenim comunicació amb un dels jugadors del Poblense, amb en Pep Palleres. Pep, bon dia.
Hola, bon dia. Com va?
Va bé. Primer de tot, enhorabona, perquè quina primera volta que vau tancar ahir per emmarcar, eh?
Sí, bueno, al final sabem a on estem. Han suat molt aquests 33 punts i fent cada dia m'haurà parat en aquest puesto ja on estem ara.
Ahir vau tancar aquesta primera volta amb aquesta partida ajornat al camp del Torrent. Quina llàstima, no?, que saps que passin aquests 3 punts.
Sí, va ser una llàstima perquè, bueno, també sabíem on anàvem. No hi ha cap camp que sigui fàcil. I, bueno, s'havia de jugar aquest partit, com dius, ajornat. I, bueno, vàrem començar bastant bé, vàrem marcar 0-1, i, bueno, vulguis o no, el Torrent també està dins una situació molt difícil,
sí.
I, pues, a dins casa seva, vàrem haver d'apretar bastant, i, bueno, al final vàrem tenir les nostres ocasions, molt vàrem empatar, però sí, tots nosaltres vàrem tenir bastantes ocasions, i, bueno, aquesta vegada no va gol d'entrar i res, hem de seguir lluitant i no queda d'altre.
Ara comença la segona volta, rebreu diumenge a Sa Pobla, en el Girona B, precisament, curiosament, un dels 2 únics equips que vos ha guanyat aquesta temporada.
Sí, va ser Girona i Baleares. Però, bueno, nosaltres no pensàvem en això, nosaltres pensàvem en dia a dia, fer feina, millorar cada dia, i res, estem disposats ja per diumenge, per guanyar 3 punts de dintre nostre, que la veritat que ho estem fent molt bé dintre nostre.
Ara tornava a dir, quin fortí que s'ha convertit el municipal de Sa Pobla. No hi ha manera que ningú tregui els 3 punts, no perdut encara cap partit aquesta temporada. Aquesta és una de les claus, no?, d'aquest èxit d'aquesta primera volta.
Jo crec que sí. Estem bastant bé en la nostra afició, la nostra gent. Al final sabem com jugar i ho tenim bastant clar. I això crec que ens dona confiança, força per seguir lluitant a dintre nostre. És una cosa...
Digues. Què t'anava a dir? Com afrontau ara aquesta segona volta o els partits que venen ara, Pep? Ja ho afrontau mirant per amunt i pensant que no vulgueu fer el Reus, o encara ho mirau pensant que hem de tancar el número de punts suficients per estar tranquils?
No, nosaltres en Òscar Troià m'ho ha dit ben clar. Nosaltres anem partit a partit, no m'ho fixàvem en la classificatòria, i la setmana que ve tenim el Girona i volem els 3 punts del Girona. No ara ni si anem darrere, si anem enmig, ni res d'això. Pensàvem els 3 punts i en el lío.
Per cert, en Òscar Troià, que no us ha donat gent de descans, ho heu deixat de Sevilló, ja ho haurà provat a entrenar, no?
Sí. Bueno, al final, ells pensen en nosaltres. No volen res dolent per nosaltres, i si ells troben que això és el millor per ser equip, pues nosaltres anem a entrenar i listo.
I doncs sí, continua fent feina, veurement si arriben els 3 punts contra el Girona. Xerràvem amb en Ivan Ramis, entrenador del Morense, que ara ve Sant Antoni, ha dit que ja li fa passar un poc de pena perquè els jugadors no se despistin. També a Sa Pobla, amb aquesta gran temporada que estàu fent, a Sant Antoni ho fareu contents i amb ganes, eh? I doncs, per tota aquesta comunicació amb en Pep Palleres, el jugador del Poblense, li han demanat per Sant Antoni, en en Pep, veurement com ho celebraran.
Jo, com he entrat per aquí, pensava que me cridaves a jo. Em cridàvem en Sant Antoni i jo he arribat i m'he assegut una altra vegada.
Ha arribat Antoni Fuster. Per tota aquesta comunicació amb en Pep Palleres, que ja es troben de retorn després d'empatar ahir a un contra el Torrentia, que va campions d'hivern diumenge. A les 12 reben
una pena, no?
El Girona B.
És veritat que el porter del Torrent va estar magnífic, va estar extraordinari, va aturar pràcticament tot, sobretot les acaballes del partit, perquè va marcar primer el Poblense, Antoni Penyafort, i després va empatar faltant 20 minuts, mero manco, per acabar el partit al Torrent, no? que era escoer. Una llàstima, perquè te podria haver anat ja amb més diferència i més distància de punt. Però bé, el Poblense no hi pot dir res.
Està 33 punts, només tot dues derrotes en tota la primera volta. I ara toca el Girona B, un partit que, com sempre, podreu seguir en directe per IB3 en ràdio, diumenge, en tota la segona federació, amb el partit de l'Udivisi, també, com no, el partit que jugarà a les dues, el Mallorca a Vallecas. 1:41, ara toca parlar de futbol sala. Parlant de futbol sala, parlàvem de l'Illes Balears Palma Futsal, que ahir va guanyar el seu partit contra el Manzanares per 8-4, una victòria important que ha situat a l'equip mallorquí quart a la classificació. Tot d'una, escoltarem el tècnic Antonio Vadillo valorant aquesta victòria i també el partit contra el Còrdoba de dissabte per tancar, de moment, la lliga regular, perquè després arriba un mes de descans pels jugadors del conjunt mallorquí, però no per tots, perquè fa res, uns minuts, acabant de saber que un dels jugadors del Palma Futsal, en Mario Ribillos, ha entrat a la convocatòria de la selecció espanyola absoluta per disputar l'europeu. És una llista de 16 convocats. Finalment en descartaran 2 i quedaran 14 jugadors per disputar aquest europeu aquest mes de gener. Volem saludar en el jugador del Palma Futsal, en Mario Ribillos, també per donar-li l'enhorabona per aquest èxit, per aquesta convocatòria a la selecció espanyola. 1:42. Mario Ribillos, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, enhorabuena, más cerquita del europeo, ¿eh?
Sí, muchas gracias. Bueno, una noticia, me acabo de enterar ahora y nada, muy contento, muy feliz y con muchísimas ganas.
Recogiendo los frutos a una gran temporada y también, Mario, a una gran trayectoria, que la selección siga pensando en ti, ¿eh?
Sí, bueno, ya sabemos que el nivel, la exigencia siempre es muy alta, ¿no? Y hay una competencia muy buena, hay mucho nivel aquí en España con jugadores con muchísima calidad, que ya la estamos viendo, y nada, para mí verme en esa lista es un orgullo Y bueno, para culminar, yo creo que bueno, tras 10 años de sequía no estaría mal volver por la puerta grande y conquistar el europeo.
Ah, te lo iba a decir, ha estado ya en los partidos de preparación. No sé con qué objetivo va a viajar a la selección española a este europeo, por lo que comentas, con un objetivo bastante ambicioso.
Sí, lógicamente, España va a ser España siempre. Así que es cierto que llevamos, como he dicho antes, desde 2016 no se ha vuelto a ganar nada. Y es un reto que tenemos que afrontar con mucha ilusión. Pienso que llevamos una selección muy buena y ojalá nos salga un torneo redondo, ¿no? Vamos con muchísima ambición, con muchas ganas, lógicamente, de poder hacer las cosas bien y pensar en lo grande, ¿no? Entonces, como digo, somos una selección muy joven, muy veterana, y yo creo que eso también, pues bueno, es un plus, ¿no? Esa veteranía con esa juventud que se entienden a la perfección, y bueno, vamos a ver de qué somos capaces.
Siempre ha sido un jugador importante, Mario, pero esta temporada se está notando mucho tu peso dentro del equipo del Palma, ¿no? Se vio la Supercopa de España y también está viendo durante esta temporada que está siendo una pieza fundamental en los esquemas de Vadillo.
Bueno, al final la experiencia, como siempre, es un grado, ¿no? Sí que es verdad que llevo muchos tiros pegados ya y sé de qué va a ser.
Jugador importante, Mario, y decisivo también, ¿eh?
Sí, como digo, bueno, al final me están saliendo las cosas muy bien. La verdad que estoy muy feliz. Al final caí en este club de pie, como siempre he dicho, Vadillo siempre me ha dado esa confianza que todo jugador necesita y bueno, yo creo que aquí en este club ha sido cuando he explotado a nivel madurativo, ¿no? Sí, como tú bien dices, al final los momentos importantes siempre he estado, pero es que hay que estar ahí, uno siempre quiere más y el día que no tenga esas ganas o esa ansia de seguir ganando, de seguir haciendo las cosas mejor, pues me iré para mi casa.
Hemos hablado de tu convocatoria con la selección española y del partido de ayer. Qué importante fue la victoria contra Manzanares, un rival importante, un rival de la zona alta, iba cuarto en la clasificación, para alejar un poquito los fantasmas, porque pensábamos a ver cómo reaccionaría el equipo después de la Supercopa.
Pues sí, bueno, después del palo era un partido trampa, era un partido que anímicamente quizás el equipo estaba un poquito de bajón por cómo se perdió, de la manera que se perdió en la final de la Supercopa, y era todo súper reciente, a dos días y ya teníamos otro partido, pero bueno, también nos vino bien para despejarnos, para ya cambiar el chip rápido, porque no tenemos tiempo para lamentar una derrota. Y se ve un equipo pues herido, sí. Un equipo que quería salir a por todas, quería ganar a toda costa, porque al final también el partido era importante y le dimos la importancia que tenía para seguir allá arriba, y ahí estamos, cuartos, si no me equivoco.
Sí, sí, qué bueno sería ahora, antes del parón, ganar en Córdoba, sumar 6 puntos esta semana para encarar este parón de la competición, parón para algunos, de una manera más tranquila.
Sí, bueno, el objetivo era ese, ¿no? Sabíamos que después de la Supercopa había dos partidos importantes y bueno, el sábado tenemos ya el último partido antes del parón y queremos, lógicamente, conseguir los 3 puntos para mantenernos ahí arriba y ya, bueno, ya en el parón la gente recargue, descanse, desconecte y vuelva con las pilas cargadas.
Vaya 6 meses te esperan, Mario, de 2026, entre ligas, entre europeos, Champions, madre mía. Copas de España.
Bueno, muy intenso, sí, la muy verdad intenso, es que llevamos unas temporadas muy intenso, pero bueno, eso también es bueno, ¿no? Estamos jugando todas las competiciones y eso significa que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces yo creo que todos los años firmaríamos tener este calendario, aunque es un poco caos a veces, porque a veces uno está cansado, pero y no hay tiempo prácticamente para entrenar, es solo jugar cada 3-4 días y son muchos partidos, muchos viajes. Pero como digo, al final nos gusta lo que hacemos, disfrutamos y a la larga le daremos importancia a todo lo que estamos consiguiendo.
Lo comentaba el ministro Antonio Vadillo, que a la larga se dará importancia no solo a lo que está haciendo el club en sí, el equipo, sino también los jugadores, el cuerpo técnico y también la directiva. Ayer vimos que Fabinho había sido nombrado mejor jugador del mundo, muchos nominados, el míster, Müller. Estos son los frutos también al trabajo bien hecho, ¿eh? Lo decía Vadillo, no, ya se reconocerá algún día que tal vez esto es tan frenético que no nos da tiempo, claro, a valorar lo que estamos viviendo.
Exacto, si es que esto es un trabajo de muchísimo tiempo, o sea, al final, por eso digo que a la larga nos daremos cuenta de esas 3 Champions, de los jugadores nominados, del mejor jugador, de lo que está disfrutando toda nuestra gente, toda la isla. Al final, esto con el paso de los años nos daremos cuenta y diremos, hostia, es que esta gente ha hecho las cosas muy bien y todo. Y es que es un trabajo todo diario, no solo de los jugadores, del míster, del staff, del club, siempre queriendo ser mejor cada año, reivindicarse cada año y bueno, así estamos haciendo, ¿no? Cuesta mucho. Lógicamente habrá años que no saldrán las cosas bien, porque es difícil, porque ya sabemos que el ganar cuesta muchísimo hoy en día y ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces, pero como siempre digo, este club no nos exige ganar, nos exige dar el máximo siempre y yo creo que esa, nuestra gente lo ve y por eso tenemos ese vínculo tan especial, ¿no?
Claro que lo ve todo el mundo y también, claro, la mosca un poquito detrás de la oreja con el tema del título nacional, pero bueno, va a llegar, ¿no? Va a llegar, Mario, va a llegar, ¿eh?
Llegará. Bueno, la tuvimos aquí en casa, así que es verdad que parecía que todo estaba encarrilado a hacerlo aquí en casa, pero sí, es que así pena. Es el deporte. Entonces sí. Fue una pena, pero nosotros lo dimos todo, no pudo ser, así es el deporte y como digo, si es que al día siguiente tendremos otra oportunidad y a seguir luchándola.
La más cercana podría ser la Copa de España, que es el título por antonomasia del fútbol sala español, que sería muy bonito.
Pues sí, la verdad que sí, una Copa España muy bonita, se juntan muchas aficiones por todo lo que engloba, los 8 mejores equipos, una misma sede, entonces, bueno, se respira mucho fútbol sala y ojalá podamos por lo menos llegar hasta la final y ya de ahí pues veremos qué pasa.
Claro que sí, Mario Ribillos, jugador de Illes Balears Palma Futsal, gracias como siempre y sobre todo enhorabuena por esta convocatoria y por el gran trabajo que estás haciendo con la camiseta del Palma, ¿eh?
Muchísimas gracias, amigo.
Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Igualmente. Chao.
Està d'enhorabona Mario Ribillos, convocat a la selecció espanyola per jugar aquest europeu que començarà la segona setmana del mes de gener. Com vos deia, ahir va jugar el Palma Futsal, jornada de Lliga regular, la primera de la segona volta, com comentàvem amb en Mario Ribillos, victòria important perquè tothom dubtava de com afrontaria el partit l'equip mallorquí després de la decepció de la Supercopa d'Espanya contra el Cartagena. Idò va complir i anota el conjunt d'Antonio Vadillo, que va guanyar el Manzanares, un equip que arribava a Son Mos com a quart classificat per 8-4, un partit que en el descans ja anava 6-1, per tant, victòria contundent del conjunt mallorquí. Amb aquests 3 punts, l'Illes Balears Palma Futsal se situa quart a la classificació i, com us deia, dissabte, també en directe per IB3 Ràdio, visitarà la pista del Còrdoba, ara mateix nova classificat. Aquesta és la valoració. Content estava el míster Antonio Vadillo després de la victòria del seu equip d'ahir contra el Manzanares.
La primera parte no ha sido muy superior, llega tres veces a portería. Lo que pasa que es verdad que después con el marcador roto, pues evidentemente nosotros hemos tenido que gestionar. Cuando gestiona descompensa, porque no tenemos equipo para gestionar y compensar. Ahora mismo no tenemos equipo para eso. Y entonces hemos descompensado mucho la segunda parte sabiendo de eso. Y un equipo descompensado contra un gran equipo como Manzanar, que iba tercero,
sí, casualidad.
Y que han hecho una gran inversión. Que aquí lo que pasa es que parece que solo es el Palma. Yo tengo jugadores que nosotros hemos querido fichar y no hemos podido. Así que es un equipo que era importante y hemos sido muy superiores. La segunda parte sí que ha estado muy abierta y tal, pero es fruto del marcador.
Me imagino que los jugadores, un partido así les viene muy bien después del fin de semana, ¿no?
Bueno, pero es que el equipo estuvo muy bien.
Sí.
El equipo ha estado muy bien. Cuando uno está muy bien y da su máximo, ya está. Enfrente tiene un equiparro que a día de hoy Cartagena es mejor que nosotros. Y esa es la realidad. Es un equipo mucho más hecho. Es un equipo que en los últimos 3 años ha mantenido el 90% de la plantilla. Es un equipo que también viene jugando al final igual que nosotros. Y se decide pues, por pequeños detalles, ¿no? Y nosotros llegamos muy mermados, lo mismo que hemos llegado muy mermados hoy. Pero estábamos en esta línea, ¿no? Y recuperando jugadores. Pues mira, ya Piquera ha jugado 2 minutitos. El Lee empieza a entrar, el próximo partido igual, después el paro lo vamos a tener y eso nos va a dar mucho. Y vamos a...
Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio.
Antonio Vadillo valorant la victòria d'ahir del seu equip al Palau de Son Moix. Recta final, i volen parlar de bàsquet perquè aquest cap de setmana l'Azul Marino cercarà un altre rècord. Acaba la primera volta i la vol tancar, atenció, amb un ple de victòries. És la 15a jornada i el conjunt d'Alberto Antuña cercarà la 15a victòria en aquesta primera volta. L'equip prepara el partit de dissabte contra el Castelló amb aquest objectiu de continuar líder en solitari de la classificació i també d'aconseguir aquesta 15a victòria en 15 partits. Parlam amb una de les jugadores de l'Azul Marino, amb Amaiken Siciliano. Amaiken, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buen día. Gracias por tenerme. ¿Todo bien? ¿Y ustedes?
Muy bien, muy bien. Supongo que ya con ganas de afrontar este último partido de la primera vuelta, preparando este partido con este objetivo, podríamos decir, ¿no? De acabar una primera vuelta invictas, que se dice pronto.
Sí, no, 100%. Es algo que queremos y seguir sumando victorias. Primero por la primera vuelta y terminarla con el paso derecho, y segundo para el objetivo a fin de temporada, ¿no?
Es muy complicado hacer lo que estáis haciendo esta temporada. Es verdad que se hizo un proyecto ambicioso con el objetivo del ascenso, pero ¿quién os iba a decir que a estas alturas estaríamos hablando de 14 victorias en 14 partidos, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Yo creo que, como vos decís, es un proyecto muy ambicioso y es un poco el estándar, por así decirlo, que tenemos entre nosotras, de la forma en que entrenamos y el proyecto y todo, pero sí, es algo que cuando te pones a... lo estás viviendo y no te vas dando cuenta, ¿no? Como que lo pasás por encima, pero cuando te pones a pensarlo es increíble.
¿Cómo se mantiene este nivel, Amaiken? Porque, claro, un partido malo lo podéis tener, pero cuando lo habéis tenido, siempre habéis tenido esta capacidad de reacción para terminar ganándolo.
Sí, yo creo que... nuestra mayor competencia también somos nosotras en el día a día, en los entrenamientos, ¿no? Entonces, en situaciones adversas lo practicamos todos los días y es el reaccionar y el saber lo que queremos y el saber que queremos ser las mejores y lo vamos a demostrar, sea como decís, en un partido malo o en un partido bueno. Y siempre tenemos alguna que está mejor que la otra, así que yo creo que eso es lo que hace el equipo.
¿Cómo está el vestuario? ¿Hay euforia? ¿Hay alegría contenida? ¿Cómo estáis las jugadoras?
No, siempre, siempre. La verdad que... siempre estamos bastante bien, bastante alegría, nos llevamos muy bien, así que yo creo que eso es parte del por qué jugamos y nos ponemos contentas en la una por la otra, y por eso nos va así también.
¿Cuál es el secreto de este equipo, Amaiken? Es verdad, como comentamos al inicio, que era un proyecto ambicioso, que los fichajes eran de mucho nivel, pero ¿cuál es el secreto para poder mantenerse en este estado de forma?
Bueno, yo creo que parte de llevarnos bien es muy importante, ¿no? El, como te digo, el ponerse contenta la una por la otra, que si una tiene un día malo, que entre la otra y está mejor, bueno, genial. Y mantener obviamente los pies sobre la tierra, tenemos que seguir ganando, tenemos que seguir demostrando que somos las mejores y que es lo que queremos. Y por eso yo creo que también seguimos ganando así, ¿no? Con diferencia y todo, porque no nos relajamos solamente con las victorias, ¿no? Bueno, al fin de temporada queremos esto y tenemos que seguir trabajando.
Ah, te lo iba a decir, el fin de temporada aún queda un poquito lejos, pero ¿cómo afrontaréis esta segunda vuelta con estos números que habéis logrado en la primera?
Bueno, son muy importantes, pero creo que también son muy importantes los primeros dos partidos de la segunda ronda, ¿no? Uh-huh. Contra Celta, que está segundo, y contra Ardoy, que está cuarto. Así que esos primeros dos partidos de la segunda ronda van a ser claves para nosotras.
¿Cómo ves el partido para terminar esta primera vuelta contra el Castellón en casa, en Son Moix?
Bien, nos veo bien, nos veo contentas y queremos volver a jugar en casa, así que esperamos a todos el sábado en Son Moix.
No sé desde el club qué mensaje os llega con esta buena temporada que estáis haciendo. El objetivo era el ascenso. No sé desde el club el entorno, qué se comenta, qué os dice la directiva.
No mucho, la verdad. Nos apoyan, están todos contentos, así que sigamos así. Ellos también nos comentan el objetivo, así que seguir con el objetivo, seguir mirando al objetivo fin de temporada más que nada, ¿no? Tipo, sí, esto es muy importante, pero hay que seguir para el final de la temporada.
Y no sé si tú en lo personal, claro, el equipo va como un tiro, supongo que tú en lo personal estás viviendo una de las mejores temporadas, ¿no?
Sí, yo creo que todas nos ponemos contentas, como te digo, estamos jugando a un buen nivel. Capaz hay veces que al jugar los minutos están divididos, la gente piensa que no, pero la realidad es que cualquiera de nosotros en otro equipo estaría jugando mucho más, pero eso es lo que hace, como te decía, un buen equipo, al tener el banco así de largo y disfrutarlo, ¿no? Y jugar el nivel buen de básquet, aunque no necesites 40 minutos para jugar.
Como decías, pies en el suelo, pero supongo que ya en el horizonte pensáis en qué bonito sería recoger los frutos, ¿no?, de esta gran temporada cuando acabe la liga regular y poder conseguir el ascenso.
Totalmente. Esperemos saberlo de antemano también, ¿no? Esperemos poder terminarlo antes.
Veremos qué pasa. Maike Nesiciliano, jugadora del Azul Marino, muchísimas gracias. Enhorabuena por la temporada y a ver si seguís cosechando éxitos y récords. Ahora acabar la primera vuelta con un 15 de 15, ¿eh?
Sí, esperemos. Bueno, muchas gracias.
Gracias a ti, un abrazo fuerte. Hasta luego.
Chao, chao.
Segons per arribar a les dues del migdia en bàsquet i amb aquest possible rècord de l'Azul Marino acabam aquesta edició de dimecres. Tornem amb més esports demà, com sempre, a partir de la 1:05 del migdia. Acabeu de passar un bon dijous, que vagi molt bé. Adeu.